en Jordi Arnal, li donem la benvinguda a aquesta hora del matí. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Per segona vegada aquesta setmana, recordem que amb en Jordi vam estar parlant dilluns, com sempre passa que hi ha el lliurament dels Oscars. En Jordi, doncs, és el dia que dorm menys de la setmana, i de seguida, doncs, que acaben els Oscars, ja quasi el tenim aquí perquè ens expliqui com va anar. Però avui no parlarem d'Oscars, i avui és curiós perquè avui haguessin coincidit amb Víctor Alessandre, perquè en Víctor Alessandre avui ens volia parlar de dones directores que han estat nominades amb una única guanyadora.
Yeah, ben poques.
Ben poques, sí. Només okay. Una única guanyadora, diuen.
Sí, la Catherine Bigelow fa 9 anys per Enterrar Hostil. Precisament una de les pel·lícules en què menys presència femenina hi ha de la història del cine.
Carai.
Quina dicotomia, eh? Uh-huh. O sigui, en pel·lícules amb menys presència femenina, també hi ha una llista d'això, eh? O sigui,
sí.
Ara han sortit llistes de tot. Mm. I de les llistes amb menys presència femenina, doncs una de les que surten en els primers llocs és Enterrar Hostil. Curiosament dirigida per una dona que va guanyar l'Oscar per aquesta pel·lícula i que lluitava contra Avatar. Aquell any les Oscars van tenir una curiositat molt bona. James Cameron, director de Avatar, és la exparella de Catherine Bigelow.
Carai.
I competien tots dos a la millor direcció i a la millor pel·lícula. Evidentment Avatar se'n van portar alguns.
Eren parella aquella?
No, aquella època ja no. I el curiós és que Catherine Bigelow se'n van portar l'Oscar per Enterrar Hostil, una pel·lícula ambientada a la guerra d'Orient Mitjà, amb aquests desactivadors de bombes que protagonitzada per Jeremy Renner, i tot un seguit d'actors. Clar, evidentment, al ser una pel·lícula bèl·lica hi havia poca presència femenina, per no dir nul·la. Mm-hmm. Això no té cap importància. Però és curiós que ara aquesta setmana, que parlem del Dia de la Dona, de la poca presència, hem de recordar l'última vegada, a part de la d'aquest any, que Greta Gerwig estava nominada per Lady Bird, que feia 9 anys que no hi havia una dona nominada, i que precisament en el seu moment va guanyar. Però amb una pel·lícula en què la presència femenina era pràcticament nul·la. És una curiositat.
Ara m'ha ve el cap, no recordo el títol, i l'hauria de saber, però la pel·lícula d'en Tom Cruise, aquella famosa del Código Rojo, aplicó usted el Código Rojo, que al final diu que sí, aquella d'aquell judici militar, que tan sols hi surt també una...
Algunos hombres buenos.
Algunos hombres buenos, sí.
Bueno, ja,
I em penso ja. Que no hi havia d'anar cap dona, i al final em penso que li van incloure. Però sí. Al principi no estava previst.
Les pel·lícules... Esclar, és que, aquesta temàtica de pel·lícules amb un ambient militar, i sobretot aquesta d'Algunos Hombres Buenos, en què passa tot amb una caserna, sí, que després hi ha un judici i tal. Hi ha la inclusió de la dona en algun paper que pràcticament és residual, surten com a assistents, com a secretàries, però en el cas aquest també podrien sortir com a ajudant de Tom Cruise, que feia d'advocat.
Sí. Advocat, i ella va com a ajudant.
Però aquestes, ja és clar, però és normal. I com és normal que Enterrar Hostil fos una pel·lícula amb nul·la pràcticament presència de personatges femenins, però és que ja ho comporta la pròpia història. No la pots falsejar. Vull dir, en aquella època, allà a l'Iraq, segurament que de dones, al marge de les que vivien allà i d'alguna que formava part de les tropes americanes destinades a la zona, ben poca presència tenien. I, bueno, format per... I la pel·lícula segueix en aquest escamot. I com aquesta en podríem repassar moltes més.
Podria dir, Jordi, que l'única protagonista femenina amb assumpte bèl·lic ha estat la Teniente O'Neill.
Sí.
Per dir-ho d'una manera.
I segons la majoria dels entesos, també la podrien descartar, perquè va ser una pel·lícula feta per pur lluïment. Però bé, també és veritat, també reflexa una situació que realment afortunadament, ha anat canviant, perquè això era impensable anys enrere, i en l'actualitat, bueno, dones en les forces armades és una cosa ben habitual i que tenen rang. Mica en mica. Mica en mica es van normalitzant aquestes situacions. I això, doncs, fixa't que, per exemple, tornant amb lo dels Oscars que l'altre dia vam estar parlant, aquest any la gala reivindicativa ha hagut d'abastar diverses potes, perquè, és clar, també arrastràvem el tema de l'assetjament.
Sí.
El tema de l'assetjament, on la dona també és una protagonista, en aquest cas negativa, per part dels escàndols que s'han destapat a Hollywood. Però també hi havia el tema de la reivindicació, doncs, de la desigualtat. En aquest cas, a Hollywood, en el món del cinema, és desigualtat. No podríem parlar de discriminació, però sí de desigualtat, perquè el caché de les actrius no és el mateix caché dels actors, perquè la visibilitat de les dones en el món del cinema, si no és en l'apartat d'actrius, no és massa important. Normalment recordem els Oscars després en aquests menors de vestuari, perruqueria, alguna dona muntadora, sí, algun muntatge...
Poques, no? Més aviat la dona potser seria, el que deies tu, un vestuari, perruqueria.
Sí, i alguna productora, sempre acompanyada, per exemple, una productora famosa, Kathleen Kennedy, que és una de les productores habituals de Steven Spielberg. O sigui, la majoria de les pel·lícules de Spielberg, la productora és Kathleen Kennedy. Però, bueno, això seria el detall de la poca visibilitat. Llavors, és clar, la fotografia, per exemple, que ja la dona ha tingut problemes no fa molts anys, perquè Colita es diu aquella famosa
foto. Sí, la fotògrafa, la Colita.
Va sortir amb un reportatge que, bueno, les dificultats que ella tenia en la seva joventut quan havia de fer reportatges i de quina manera es va colar quan explicava lo dels Beatles.
És curiós, l'anèdota aquesta del
Beatles. I es va haver de colar perquè, per acreditació, com que era dona, doncs tenia verdaders problemes. Bueno, doncs, en els Oscars, l'apartat de fotografia és un apartat força interessant, perquè és el responsable de que un quadre que tu veus estigui ben il·luminat, estigui molt bé. I les dones, amb la seva sensibilitat innata, això és una cosa que haurien de poder tenir. Però, amb 90 anys, aquest ha sigut el primer any que una dona va estar nominada nominada només, a millor fotografia.
Bueno, és un pas important, almenys.
Sí, però bé, no.
Que és trist que sigui així, no? Però...
Exacte. Escolta'm, vull dir que... Per això vol dir que poca incidència té, encara, a part dels seus premis habituals, o sigui, que hi hagi aquesta... El que tu has dit... No sé quan, ara no recordo quantes directores han estat nominades a l'Oscar.
Cinc úniques dones.
Pues mira,
I una ha estat la guanyadora.
Pues mira, com diuen, largo me lo fiáis. Sí, amb 90 anys només hi ha hagut 5 dones nominades i una guanyadora, que és la que acabem de comentar, ja està tot dit.
Podem dir... bueno, avui també parlàvem, el tema era aquest, parlar de la dona arrel de doncs que ahir era el Dia Internacional i arrel de que fa temps va sortir un article al periòdico parlant això del poc protagonisme que tenien les dones en el cinema. Jordi, està maltractada la dona en el cine?
Com a protagonisme i com a pel·lícules en què la dona té un paper? Jo diria que no. O sigui, és curiós que la ficció, els temes que toquen les pel·lícules, ja, clar, evidentment n'hi ha moltes, però hi ha moltes pel·lícules, però moltíssimes, que tenen nom de dona. I tu, que ets molt aficionat a les llistes, busca una llista que te digui pel·lícules amb nom de dona. I bé, n'hi ha un fotiment. Moltes. Això vol dir que si el nom de dona és el que dona nom a la pel·lícula i és la protagonista, vol dir que té força pes. Això és la ficció. La realitat és qui hi ha darrere de les pel·lícules. Darrere de les pel·lícules hi ha l'equip tècnic, l'equip artístic, i aquí és on va la discriminació del món del cinema. Que aquest equip que hi ha darrere, independentment del tema que toqui la pel·lícula, no hi ha visibilitat de la dona a l'hora de crear aquest producte. Sí, sí, la pel·lícula pot anar de dones, poden ser actrius extraordinàries, però ja t'he dit abans que fora del tema d'actriu, la visibilitat de la dona en el món que envolta tot el món del cinema no és massa rellevant, encara. Ja la cosa comença. Afortunadament, mira, aquest any el Goya, la Isabel Coixet se'l van portar. Mm-hmm. Sense anar més... La Carla Simón, amb l'estiu de 1993, una de les... la directora més reconeguda arreu del país.
Com a directora novell.
Com a directora. Sí. Això és un invent que s'han tret de la màniga perquè no hi pugui haver allò de dir una directora de 25 anys passa per la mà... jo, la veritat, directora, i punto. Ara, clar, els Goya hi ha altres premis, no vull... Bueno, s'han inventat el premi d'actor novell, d'actriu novell, de directora novell. Bueno, perquè sigui novell no té el mateix mèrit que la directora. Si Carla Simón va fer una pel·lícula excel·lent, tant com per enviar-la a competir pels Oscars, pues perquè no podia competir en el mateix nivell d'Isabel Coixet. Doncs no, així d'aquesta manera varen tenir l'opció de poder-li donar amb ella com a directora novell, si li donaven, i a la Isabel Coixet o a qualsevol dels altres consolidats. Una mica el joc dels equilibris.
No sé si és que volien premiar totes dues...
Bueno, no, és una mica el joc dels equilibris. Sí, sí. I jo trobo molt el mateix, perquè és igual com quan em vas preguntar el del Premi del Públic. Ho trobo extraordinari. Em sembla que s'hauria de fer extensiu. El que passa que, per exemple, els Oscars és impossible que facin un Premi del Públic perquè no sé quant de temps haurien de tenir la pàgina i la gent votant. I, a més, allà les bases són molt més diferents. I tal. Però és una altra manera de que hi hagi algú que s'emporti un premi que no està considerat en el llistat de premis de l'Acadèmia.
Bé, Jordi, parlant... per acabar, que parlant de premis, em penso que ja ara aquests premis estan tots donats...
S'ha acabat.
Acabat.
Ara vindran els festivals, no? Ara vindran els festivals. Ara vindran els festivals, que un dia, doncs, ja també ja en parlarem, però vull dir que també els festivals de cinema ja són espectacles muntats, doncs, perquè durant aquella setmana, aquella ciutat, que no en sol ser una ciutat que organitza el festival, doncs, tot té tota una sèrie d'assistents i públic, i això dona vida. Bé, en fi, tot el que sigui cultura, benvingut sigui.
Mm-hmm. El que passa que no, hi ha un lloc que no ens fan gaire ressò, que jo diria és la Índia, que és la principal indústria.
Però,
per exemple, veus, els premis, que suposo que deuen tenir el seu premi, no ho sé, m'imagino, però tampoc és que tingui gaire ressò a altres llocs del que fan a la Índia.
El cinema de la Índia, el cinema de Bollywood...
El de Bollywood, sí,
és un món a part. És el país que més pel·lícules produeix a l'any, i té el seu món, i la veritat és que per la quantitat de produccions que fan, molt poques són les que surten a l'exterior, i les que surten a l'exterior són perquè algunes d'elles tenen coproducció amb països o europeus o Estats Units. I normalment solen ser unes pel·lícules que, precisament per la seva diversitat amb el que nosaltres estem acostumats, perquè les pel·lícules de Bollywood, el seu component sempre és el mateix, història romàntica, que es pot o no barrejar amb acció, diguéssim, de tipus thriller, amb cançons.
Les cançons n'hi falten mai.
N'hi falten mai, i normalment hi sol haver-hi sempre alguna mena d'expressió artística a modo de... Aquest és el i això amb els hindús els hi encanta, i a més allà hi ha estrelles autènticament, clar, són tanta gent, són tanta gent, i tenen unes sales plenes i tal. A Girona hi ha, si no vaig errat, els Plaça, els Albenis Plaça, ara no ho sé si encara continuen, però temps enrere un cop al mes, per la comunitat hindú, pakistanesa i tal de Girona, projectaven una pel·lícula de Bollywood en versió original per ells.
Curiós.
Ho dic perquè l'experiència pròpia me va portar un dia a anar al cinema, un dissabte, i quan vaig arribar allà, doncs m'han dit, hauràs d'esperar una estona, perquè la primera sessió la fan els de Bollywood, amb la pel·lícula per aquesta gent, i són llargues, i esclar, si les pel·lícules normals comencen a les 4 i a les 6 ja tens la segona sessió, doncs bueno, em va tocar esperar...
Fins quasi a les 8.
No, però eren quasi les 7. Però, clar, jo això en aquell moment no ho sabia, i llavors va ser com em vaig entrar i m'ho van explicar.
Està molt bé, està molt bé. És una bona iniciativa que tenim.
I la mateixa iniciativa que et vaig dir dies enrere que tenien ara amb el tema de les versions originals subtitulades, que cada vegada doncs, se li dona més importància i més sales es dediquen a passar a projectar pel·lícules en versió original subtitulada.
Molt bé, Jordi, ens queden 7 minuts. Si et sembla bé, doncs anem a saber què podem veure aquest cap de setmana si anem al cinema. Què tenim d'estrenes?
Bueno, aquesta setmana tenim una mica de tot. Sí, tenim una mica de tot, perquè tenim terror, tenim fantasia, tenim animació, tenim comèdia, tenim drama, personatges reals. Mira, comencem per una pel·lícula, jo no sé a quants llocs la veurem, però només per al seu protagonista ja té un cert públic garantit, que és Mario Casas. Mario Casas és el protagonista de Bajo la piel de lobo. Però és un Mario Casas diferent del que estem acostumats a veure. Interpreta un personatge solitari que viu a les muntanyes, que de tant en tant baixa a la vall, no, de tant en tant, un cop o dos a l'any, baixa a la vall a comprar provisions i es passa doncs, la seva vida en solitud. Però amb una d'aquestes visites al poble té una trobada romàntica amb l'anomenada La Molinera, i això li fa replantejar-se el tema de la solitud. Bueno, pel·lícula de producció espanyola, i a Mario Casas l'acompanyen Irene Escolar i la Ruth Díaz.
Fet real o...?
No me sona que sigui un fet real. És una pel·lícula, evidentment, que sí, perquè personatges d'aquests que viuen així en pobles perduts podríem traslladar-ho precisament a un personatge que podria ben existir. L'animació la trobem amb el Regne de les Granotes, Missió a l'Àrtic. És una pel·lícula que fa un any es va estrenar al Regne de les Granotes i ara doncs ens arriba aquesta segona entrega. És una pel·lícula que la seva productora és xinesa, però és animació doncs, que no té res que envejar a totes les altres. I ara doncs, bueno, ens torna a portar noves aventures d'aquesta princeseta del Regne de les Granotes, que ara té que passar doncs, unes aventures per recuperar la granota de vidre, que és la que els que manté el seu regne doncs, protegit d'altres coses. Comèdia francesa. No hi ha setmana que no hi hagi una comèdia francesa. Història d'una indecisa. Les comèdies franceses, aquestes tan simpàtiques que...
Sí.
Doncs aquesta també et promet. Promet perquè la protagonista és d'aquelles persones que no sap decidir. O sigui, sempre necessita l'ajuda dels altres per decidir. Però en qualsevol aspecte, per lo més insignificant que sigui, és un... cac dubtes, allò que sé, entens? El que en català diguem un cac dubtes, doncs ella ho és. Bé, doncs, me sembla que el somriure el tenim garantit amb aquesta comèdia partint d'aquesta premissa. I que què passarà quan els seus sentiments aflorin envers amb alguna relació? Doncs que, esclar, amb aquest aspecte no pot demanar que sigui un altre qui decideixi per ella. Pel·lícula històrica. Històrica amb una mica de sarcasme. La muerte de Stalin ens parla del fet històric de quan es va morir l'Stalin i les lluites de poder que hi van haver per succeir-lo, però està explicat amb clau de comèdia satírica. El repartiment és molt important perquè hi trobem a l'Steve Buscemi, en Timothy Dalton, en Jeffrey Tambor i l'Olga Kurylenko. Pel·lícula que pinta divertida a partir d'un fet tràgic i d'una societat que de divertida no en tenia res. Loving Pablo. Pablo Escobar.
Pablo Escobar, sí, aquesta la més mediàtica.
Javier Bardem i Penélope Cruz. Javier Bardem és Pablo Escobar i Penélope Cruz és Virginia Vallejo. Parla de la vida de Pablo Escobar, de la seva relació amb aquesta presentadora de televisió, Virginia Vallejo, i de tot el que va arribar a representar aquest personatge per als càrtels colombians de la droga.
Sí, ella deia que se va passar molt malament veient el seu home vestit de Pablo Escobar. Diu que...
Ja, és que pateix una transformació extraordinària. Un pliegue en el tiempo és la quota de fantasia, no ciència ficció, fantasia de la setmana. És una pel·lícula Disney sobre una nena que el seu pare desapareix i amb l'ajuda del seu germà i d'un amic doncs faran un viatge a través de l'espai-temps per intentar localitzar-la i per això tindran l'ajuda de tres fades, entre cometes, o éssers celestials que els ajudaran en aquest viatge. I Winchester, la casa que construïen els espíritus, és la quota de terror. Pel·lícula basada en fets reals sobre la vida de Sarah Winchester, la vídua del famós inventor d'aquest rifle de repetició i que estava obsessionada amb que els esperits de les persones que aquest rifle havia causat la mort la assetjaven. I ella va construir una gegantina mansió a la zona de San José, a Califòrnia, per intentar doncs allunyar-se d'aquells esperits. La pel·lícula va una mica d'això, amb ensurts incorporats, i doncs bé, els que els hi agradi aquest gènere, doncs i us ho passaran bé.
Molt bé, per acabar, amb Cinema Montgrí.
I el Cinema Montgrí, bueno, doncs la pel·lícula per mainada, La abeja maya, los juegos de la miel, una segona entrega de les aventures d'aquesta famosa abella i els seus amiguets, ara participen en uns jocs que organitza la colònia on viuen. I l'altra pel·lícula, El hilo invisible, pel·lícula que estava a la cursa pels Oscars, tenia 6 nominacions, al final se'n van guanyar un, el més merescut de tots, el del millor vestuari, que precisament no era una dona, la dissenyadora del vestuari de L'Hilo Invisible, i doncs aquest és l'Òscar que se'n va emportar. Recordem, és la història d'aquest dissenyador de moda que vesteix a l'alta alcúrnia de la societat londinenca.
Molt bé, doncs en punt hem acabat tot el que havíem d'explicar en quant a estrenes, i amb les estrenes amb el Cinema Montgrí acabem el programa, però ja saben els oients que avui, suposo, Jordi, especial l'Òscars... El programa de cine.
Sí.
I demà la repetició a les 4. Jordi, doncs, bon cap de setmana, bona setmana, i ens tornem...
Un petit incís. Avui a la tarda...
Ah, avui sí que tens...
Avui a la tarda sí. També hi ha cinema a l'Alfolí, amb La sal de la tierra, que amb motiu de la setmana o dels actes dedicats al Dia de la Dona, doncs es fa aquesta projecció amb col·loqui o el que hi hagi a partir d'aquesta pel·lícula, que també és una de les pel·lícules representatives dels diferents factors de la lluita obrera i de la reivindicació de la dona.
No, això ho trobo interessant i ojalà fos una activitat que tenies continuar. El típic cinefòrum, que serà quasi com un cinefòrum avui.
Bueno,
més o menys.
Cinema col·loqui. Cinema col·loqui. Sí.
Molt bé, Jordi, deixem aquí.
Apa, adéu-siau.
Bé, ho deixem aquí i acabem.